Bé, tornem després d'este tall publicitari i seguim amb Àfrica Bovaira parlant de la persecució de les bruixes, no? A nivell nacional, no? I jo crec que així al nostre territori també ens va tocar de prop, no? Àfrica.
Clar, mira, precisament, bueno, hi havia l'església del Sant Ofici, tenia, diguem que càrcels secretes, que se deien que no controlava la justícia civil, i també tenia els seus arxius secrets. També fins al 15 van estar cremant els documents, els actes de fe, es cremaven al mateix temps que cremaven a la persona, però així i tot se conserven, diguem que n'hi havia a tota Espanya, 17 tribunals de la Sant Ofici, i només se'n conserven 5. En la Guerra de la Independència van desaparèixer molts, però bueno, molts es van fer desaparèixer perquè se veien molt inculpats directament, no? Però bé, de lo que ens queda, tenim dels 17 només queden 5 arxius que han vingut, que és el que estem treballant ara així a l'Arxiu Nacional, l'Arxiu Històric Nacional, que així està el de València, que diguem que representaria el que era la Corona d'Aragó, i el de Toledo, perquè a Madrid no hi havia. El Tribunal del Sant Ofici estava no en Madrid, sinó en Toledo. I després es conserva el de Cuenca, el de Canàries, i el de Saragossa. Per tant, així teníem un... Jo, per lo menos, m'interessava també el de València, i m'ha sorprès que efectivament, tal com veiem en Europa i també així a Espanya, veiem la diferència, que sempre diuen així a Espanya han hagut menys dones, menys bruixes mortes que al centre Europa. Sí, però per què? Perquè així estaven molt ensenyats, no se pot dir d'altra manera, amb els jueus i els musulmans. Clar. Per què? Perquè eren la competència directa de la religió cristiana, no? I per tant, n'hi havia, i ho hem vist ara mateix així en els arxius, veiem que n'hi ha en els de Castelló, m'ha sorprès també que n'hi ha, pues, de Dènia, d'Hortells, de Segorbe, de València, saps? Dones, de Xàtiva, també en troben diverses, de València més, en la València capital hi ha unes 20, i en Ontenien, en Segorbe, en diversos llocs, no? Orihuela, sobretot en València capital, però així de Castelló m'ha sorprès l'Hortell, Segorbe i tot això. I al mateix temps veiem, quan m'ha anat puntejant, veiem que era una gran majoria eren dones jueves. I dius, per què? Pues perquè eren el que diuen criptojudies, que eren, a medida que els disturbis que van haver en el 1391 a Castella i Aragó, amb la crema i la destrucció de les sinagogues a Espanya, centenars de jueus i jueus van ser assassinats, i molts altres van ser obligats a la conversió. Però la llar, la casa dels jueus conversos, era en aquest moment un espai domèstic on les dones se van transformar en les rabines que transmitien la seva fe, rituals i tradicions, i com a conseqüència el Sant Ofici va veure una amenaça particular en les dones converses després de l'expulsió dels jueus en 1492. Trobem que en el 30 de novembre de 1721 mostra encara la prevalença de les dones acusades de judaïssants, i també reflectís que les dones rebien els castigs més severs. Sempre és les dones, però per aquesta part, per la part de que ensenyaven les costums, ensenyaven, pues, la seva religió, els seus ritus, tal com feien el que així anomenaven bruixes, no? Que diuen heretgia a tot allò a més, les jueves eren, moltes dones tenien uns alts coneixements de medicina.
Clar, sí.
I algunes eren cirurgianes i tot. I entonces, pues, és el mateix. És a dir, és una part, les criptojudies, que no s'ha sentit parlar gens, no? És que sempre passa el mateix. Les dones, tot el que... mos coneixem totes les guerres, que quasi en les guerres perden tots, no mos interessa saber qui guanya i qui perd. I, en canvi, del tema de donar vida, de la salut, de la sonoritat entre les dones, això no importa. És com si no fora història, no? Com si l'assassinat de milers de dones no fora un fet rellevant per a que conste en els llibres d'història.
Sí, és veritat, perquè jo crec que tot el tema de la persecució de les bruixes, no? Jo crec que ha arribat més a nosaltres per llegendes, per històries, gràcies al cinema, a les novel·les, no? Ha sigut com un conte, que, o sigui, com una història, com una novel·la, però que en veritat ha sigut història. O sigui, com si mos contaren un poquet l'Holocauste, no? D'eixa manera. O sigui, sí. Imagina't la barbaritat que suposa que jo estiga dient això, però és claro. Que no és tanta mentida, perquè no sé si teniu una xifra real de quantes dones van ser cremades o assassinades per bruixeria. Ja no sols a Espanya, sí. No, a tot arreu.
Pues mira, diuen que com a mínim les xifres més menudes que trobem són que serien 200.000 processades i 100.000 executades. Però claro, són xifres ridícules perquè estan parlant, bueno, ara n'hi ha nous estudis, n'hi ha molts grups de dones que estan treballant en ICE, per tota Espanya, n'hi ha grups de dones treballant en aquest tema i n'hi ha qui parla hasta de 2 milions de persones en el que és tota Europa, no? I no compten pues, una dona desterrada quan, per exemple, en la Vall d'Andorra, que estava llegint ara unes tesis de la Vall d'Andorra, les expulsaven del poble, no? I les dones morien per el món perquè se'ls menjaven els animals, o apareixien en un altre poble i dient una vagabunda en aspecte de bruja i era una dona desterrada del seu poble. És a dir, que moltes ni se compten i moltes després ha sabut que en aquesta locura que els predicadors feien contra les dones estava, molts homes també van tindre una actitud contra les dones simplement per aquests predicadors, no? Veien a la dona com un dimoni i se produïen també molts crims i molta violència dins de les cases, que això no s'arreplegava aquestes xifres com a tal. Però fija't, per el que tu dius ara, damunt, sempre diuen que quan no està la informació pues, funciona la rumorologia o la imaginació, no? Perquè en molts llocs, que de fet hem estat en Zugarramurdi i hi ha tres llocs que en Logroño, no? Hem estat veient alguns casos, diem que en molts llocs creats per a il·lustrar això, aquesta mancança que estem parlant, i part de la història, en lloc de fer una reconstrucció històrica, s'ha fet un relat en la que la casa de bruixes apareix com una lluita entre la raó i la superstició, no? Això que tu estaves dient, mos presenten com si era la locura, no, era un pla perfectament orquestat des de les lleis tan eclesiàstiques com basada en tota una legislació tan eclesiàstica com estatal.
I que desgraciadament va quallar Àfrica, perquè ha arribat fins als nostres dies, no?
Hombre, s'ha plegat aquests dies que hem tingut que aguantar al cura d'aquests dies, no? Culpant a la mare de la mort dels xiquets. Això és una forma d'una caça de bruixes, així n'has escrit des d'alguns grups, no? És sempre la demonització de la dona, el mal està sempre en la dona, no? Però te diria perquè en alguns llocs, com per exemple en Zugarramurdi, jo crec que tenen bona intenció, però com no hi ha res d'història oficial i se basa en que cada un vulgui fer una pel·lícula, se n'han fet dos o tres de pel·lícules, doncs cada un li tira imaginació perquè no és, la veritat és que la mateixa m'estat revisant uns actes de fe de la Vall d'Andorra, no? I és prou dens entre que la mirem més la sentència, no? Que quasi perquè és tot una eixa lletra redondilla que és difícil de trobar, però són documents que no han eixit d'allí, no? No s'han fet estudis. Ara sí que n'hi ha un treball de Pau Castells que en el que trau unes conclusions per mi errades, perquè les xifres canten, no? Les xifres que n'hi ha allí, quan et poses a analitzar, veus els actes de fe, un per un, no estan a nom de cada persona, i moltes vegades no coneixes el cognom de la dona perquè quasi sempre és la dona de, no? Però fija't, en molts d'aquests llocs, com el Zugarramurdi, s'ha convertit en un joc de xiquets i en una diversió com en la nit del Halloween, nosaltres estem molt en contra perquè això no és la imatge real, amb una imatge de la bruixa heretada des de l'antiguitat. La representació, diguem, iconogràfica d'una bruixa és la que tots coneixem, una dona vella, en el nas aguileny, bruta, i no se correspon a la realitat. I darrere d'aquest estereotip que estem acceptant també, perquè pues mira, més val que es parle que isca les bruixes, no? Però que isca com a un estudi històric, no? Perquè els xiquets sàpien què ha passat. I darrere d'aquests estereotips tan fort, pues, que crea el Maleus Maleficarum, era el document que creava i t'explicava que era una bruixa, en la tercera part del Maleus, explica clarament que és una bruixa. Pues, darrere de tot està moguda un poc com un show, com un com lo de la bruixa sempre mala i el príncep meravellós, com una
Sí.
història, no? Pues, darrere d'aquest estereotip tan potent, pues, estan milers de dones invisibilitzades que han estat perseguides en nom d'un pacte amb el diable, i això està passant també avui en Latinoamèrica.
Sí, i vosaltres, gràcies a investigadores com vostè, no?, que esteu intentant netejar aquesta imatge, no?, que la recordem més, pues això, no?, com dones ballant al voltant d'una foguera de Sant Joan, tranquil·lament, no?, i que realment jo estic pensant, Àfrica, quanta saviesa s'ha perdut per el camí que tindrien aquestes dones sobre les herbes que no haurà arribat a les nostres dies perquè això, perquè les van matar o perquè altres que tenien aquests coneixements els van arribar a amagar, no?, per la seva vida.
Claro. Mira, avui se veu que la digitalidad va ser el descobriment d'una d'aquestes dones i que encara avui la digitalidad se usa per a malalties coronàries, no? Pues, començant des de que primer se'ls ha apartat a les dones de la història, no? De l'esfera del pensament, ens han perdut el 50% del pensament humà. Tots sabem que quan llegim a grans pensadors, pues, t'alimenta o estàs, diguem, jo sempre dic que quan llegeixes pues, filosofia o els coneixements dels nostres la cultura antiga, pues, estem d'alguna manera dialogant en ments molt privilegiades, pues, ens han perdut el 50%, però és que se sap que, per exemple, el tema de l'asèpsia se va descobrir també perquè hi havia dos sales de maternitat a Suïssa i una estava atesa només per matrones i l'altra estava atesa, que eren les bruixes, eren, n'hi ha els inquisidors Cramer i Sprenger diuen que el major perill per a l'Església Catòlica són les parteres, diu, però textualment, no? Entonces, se va descobrir precisament perquè una sala era atesa només per metges, per estudiants de medicina que la tenien després de fer autòpsies. I clar, van veure, van dir, què passa sí, que una sala no moren pràcticament gens perquè aquestes dones se limpien molt les mans, van comprendre després, perquè usen unes maneres i els metges venien de fer autòpsies i entonces fan el canvi de sala i
I no
passa
es
exactament
laven
el
les
mateix.
mans,
Les
clar.
dones morien, no pel part, morien per febre, puerperal, és a dir, les tocaven i les infectaven i morien. I entonces van començar a investigar això i d'ahí va saber lo que era l'asèpsia, l'antisèpsia, no? En hipoclorito de sodio, i havia que llevar-se les mans, i va enllaçar també el que te deia de la meva besàvia, que un home molt important, per cert, que era castellonenc, Francisco Canto y Blasco, el seu pare el va enviar als cantons suïssos perquè aprenguera tota aquesta nova part de la medicina que s'estava descobrint, i de fet va haver un moment puntual en la història d'Espanya que l'Institut Mèdic Valencià era punter en tota Espanya. Per què? Perquè tenia totes les innovacions de medicina, el més innovador en Europa. Clar, ho porta a l'Institut Mèdic Valencià, que per lo que hem sabut, això també va influir en el PGOU de València, perquè va dir que aquesta asèpsia, va dir, també està en el Túria, no? En el riu, perquè el tifus naix d'ahir. És a dir, tot i ser món que no veien, ara ja comprenien pel tema de l'asèpsia, no? I la meva besàvia, precisament, i els seus coneixements es va portar bé. I se va ser el lligam de treballar amb les bruixes, no? I que les dones, tot i se saber, va haver un moment en què es va posar, que les van apartar de tot el saber de les bruixes, es va desechar, no se va tindre en compte. De fet, Paracelso, pare de la medicina moderna, diu que tot el que sabia, tot el que coneix de medicina, ho va aprendre de les bruixes, no de lo que era la medicina oficial. I hasta que se crea en el segle XIII en Palència la primera universitat o centre d'estudis superiors, les dones, què va passar? Que ahir tindrien que haver acceptat, per lo menos, ja que no accepten la medicina de la dona, i lo que és pitjor, les tiren a l'àmbit, a l'esfera domèstica, però abans d'això el que faran és despreciar el treball domèstic. Per què? Perquè no està remunerat, no té salari, per tant no aporta a l'economia. És sempre relegar a la dona perquè està venint el capitalisme. Això és un precapitalisme i se tracta de que la dona, pues, estigui a casa per a parir molts fills, per a tindre molta mà d'obra barata per a les pròximes fàbriques i la multiproducció, no? I claro, tot això quan ve la primera universitat, que te diga Palència, en el segle XIII, tardarem 7 segles en aparèixer la primera universitat, i que les dones, de fet, la meva tatarabuela va poder fer la revàlida de a la tatarabuela, en 1840, va poder fer la va poder anar a examinar-se de revàlida de comadre, que seria entonces, però no va poder assistir a classe. La seva filla ja va poder assistir a la primera promoció de la Universitat de València. Ja podia assistir a classe i tal, però les dones antes ni siquiera podien ni entrar a classe ni matricular-se durant set segles, que se diu pronte.
Sí, la veritat és que se van fer barbaritats i jo crec que el vostre paper, Àfrica, és fonamental perquè això, perquè no se'ns oblide de tot el que hem patit. Àfrica Bovaira, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i netejar...
Mira, només voldria añadir-te una cosa.
Sí.
Una cosa xicoteta. Bueno, resumint només això, volia dir una cosa que nosaltres pensem que el crit silenciós d'aquestes dones, diem que es filtren entre les esquerxes, no?, dels silencis més monstruosos de la història. Però bé, ara estem avui. I avui voldria jo apuntar-me un poc a aquesta campanya que n'hi ha cara a les fogueres d'esta nit, no? Volia apuntar-me a aquesta campanya que n'hi ha de més llums i menys soroll. Per què? Perquè el soroll genera un gran nivell d'alteració conductual i emocional amb els nens amb autisme. Però, i a més, si és impredictible, no saben què va vindre, més encara. Però el soroll afecta encara més als animals, perquè la seva capacitat auditiva és major que la nostra, és fins quatre vegades més forta, no? I diu que, a part de que se fa mal en la seva salut auditiva, pues es provoca estrès i pànic, i que per això dia els petardos, no les fogueres, estan darrere de la mort de centenars d'aus que fugen espantades des dels seus nius i xoquen contra edificis i altres obstacles, no? I això seria dir més llum i menys soroll, no? I per a que la foguera siga en aquesta part mediambiental que hem de cuidar sempre a Vila-real, que n'hi ha moltes xifres que no sabem i no ho trobem, però que la foguera, perquè purifique, no ha de ser materials plàstics i metàl·lics, així com aquells que produeixen emissions tòxiques, com pneumàtics, pintures, és a dir, que volem que la foguera mos purifique, però hem de tenir en compte que han de ser materials que no contaminen, perquè els nivells de plom, estronci, potassi i magnesi es disparen després dels espectacles pirotècnics així a València i on fa. És a dir, tenim que les societats van avançant i tenim que tenir en compte això, la purificació, però a veure què tirem a la foguera, i el so d'aquests xiquets que pateixen, pues, i sa campanya, més llum i menys soroll.
Pues, Àfrica Bovaira, moltes gràcies per la teua participació en aquest programa, que jo crec que ha sigut molt beneficiós.
Moltíssimes gràcies a tu. Bon dia a tota la gent de Vila-real, que fa molt de temps que no veig.